Radio Alcoy Onda Media Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 18 grados centígrados.
La caridad que comienza en tu corazón acaba en tu coche. Por donar 3 kilos de alimentos no perecederos en Servinegar te regalamos una revisión de 20 puntos funcionales de tu vehículo. Y además un servicio Long Life que consiste en alargar y texturizar los puntos clave. Todo ello valorado en 30 euros. Sé solidario, los alimentos que nos traigas serán donados al Economato Interparroquial de Cáritas Alcoy. Servinegar, en calle Arzobispo Domènech 24, Alcoy. También puedes seguirnos en Facebook.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce Benifallín.
Teléfono 96 554 73 19.
Alcoy tornarà a viure les seues festes de moros i cristians que enguany seran el 4, 5 i 6 de maig, on la ciutat s'engalanarà de color i música en un espectacle únic que rememora la seua història, demostrant la seua capacitat d'innovació i originalitat en cada edició. Aquest any, a més, celebrem que som la primera ciutat en rebre la declaració de Bé d'Interès Cultural. Vic, per al conjunt de festa de moros i cristians, també declarada d'interès turístic internacional. Un esdeveniment per a gaudir amb tots els sentits. L'Ajuntament d'Alcoy i l'Agència Valenciana de Turisme feliciten i donen les gràcies a la ciutat per saber crear màgia i passió any rere any i compartir-la amb tots els seus visitants. L'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament d'Alcoy vos desitgen bones festes de moros i cristians.
Di a los tuyos, festa! ¡Fiesta!
Estas fiestas de San Jorge, no te quedes sin la guía de moros y cristianos de Radio Alcoy. Consigue tu guía Festa en los establecimientos colaboradores.
En Big Mat Pérez Aura, ITV, Masía La Mota, Venta San Jordi, Motor Lambda y en la zona ensanche, Inmobiliaria JBC, Restaurante Monte Carlo, Café Plaza Rosaleda, Pepe's Coffee and Company y Restaurante y Eventos Torre de Cotes.
Transmite Radio Alcoy Onda Media. Cadena Ser.
Sí, pues.
Hoy por hoy, Alcoy.
Bon dia, com estan? Encetem una nova edició local de Hoy por Hoy d'aquest dimarts 16 d'abril. Una jornada en la que anem a conèixer què ens ofereix l'exposició Iran, Bressol de Civilitzacions, que es pot visitar al Museu Arqueològic d'Alacant, al Marc. Hem convidat el seu director, José Alberto Cortés, perquè ens descriga què és el que podem veure a cadascuna de les sales. Una bona proposta per visitar aquesta Setmana Santa, al igual que gaudir d'espais naturals com, o que hi ha a la comarca, com la Torre d'Almudaina o la Cava Gran d'Agres, que també s'encarrega el Marc de gestionar. Altra proposta que arribarà els propers dies és el mercat de divendres i dissabte sant a Benilloba. L'alcaldessa d'aquest municipi del Comtat, Anna Adèlia Gisbert, ens apropa com estarà configurada aquesta oferta cultural i comercial. I en la segona hora de Hoy por Hoy els parlarem de l'actualitat de la comarca, obrirem els telèfons per al Zoco Radiofónico i després estarà l'alcalde d'Alcoy, Antonio Francesc, responent a totes les qüestions que vostès, els oients, li plantegen. I a les vespres dels dies grans de la Setmana Santa també ens interessa molt conèixer quin temps ens espera. Per això li preguntem a Enrique Moltó, climatòleg. Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps, de moment estable, amb temperatures suaus, tampoc excessivament altes, però sí suaus. Segurament encara avui per davall dels 20 graus, pot ser que demà dimecres pugin inclús un poc per damunt d'aquest valor, tampoc massa. Les mínimes es variaran un poquet també i demà igual baixen una miqueta respecte als d'avui i queden a lo millor lleugerament per davall dels 10 graus, però com dic, poques novetats, temps molt estable i tranquil, i a partir del jous comença la inestabilitat. Es tracta d'una situació que primer agrana un front de ponent de forma clara de cara al dijous, és la borrasca que se'ns acosta, per tant, en aquesta situació del dijous ja tindríem alguna cosa d'inestabilitat, però és una inestabilitat encara no molt acusada, més o menys trencada, amb ruixats més o menys intermitents, tampoc gran cosa, i el que tot pareix pronosticar-se clarament és que aquest mateix front es quedarà instal·lat davant de les nostres costes, situarà inclús una bossa d'aire fred, una gota freda, al sud de la península, i tot això, junt als vents de llevant i gregal, pot afavorir la inestabilitat acusada entre divendres, diumenge i dilluns, més o menys, com dic, de forma prou clara. Ara mateix el que passa és que, depenent de la posició exacta de la bossa d'aire fred i de la direcció dels vents, no sabem quina serà la zona més afectada per aquesta situació, però el que sí que està clar és que aquests dies, pràcticament tots els dies, acabarà plovent d'alguna o altra manera. Ara mateix la situació més inestable pareix que seria la del dissabte, però com dic, des de divendres fins diumenge i dilluns la situació estaria ahí clarament marcada. Per supost, encara que entren tres dies, encara aniran movent-se coses, i el Consell, com sempre, s'anirà seguint els pronòstics de forma tal que es puguen precisar un poc millor la situació i també un poc la distribució de calendari i horària d'aquesta inestabilitat.
Així és, estarem molt atents a aquestes prediccions, sobretot per al final d'aquesta setmana. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo, uns consells publicitaris i entrem en matèria.
Notas necrológicas.
Ha fallecido don José Blanquer Vilaplana. Los oficios de misa de cuerpo insepulto tendrá lugar este miércoles día 17 a las 10 horas en la capilla del tanatorio. La capilla está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte. Ha fallecido doña Encarnación Ruiz Campos, natural de Calasparra, Murcia, antigua conserje de la Asociación de los Padres de Familia y antigua propietaria del Bar Safari. Los oficios de misa de corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 17 a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
El teu xiquet té 10 a 3 anys? L'Escola Infantil El Partidor t'ofereix jornada de portes obertes aquest dimarts 16 d'abril a partir de les 17 hores. Vine i coneix les nostres instal·lacions. Cuina pròpia en la qual, si es precisa, ens adaptem a una dieta. Aules i patis amplis i luminosos. Varietat d'activitats centrades en el joc. Equip educadores infantils qualificades i motivades. Treballem amb les últimes metodologies. Recorda, jornada de portes obertes, Escola Infantil El Partidor, carrer Sant Nicolau 183, dimarts 16 d'abril a partir de les 17 hores.
Acte de Unides Podem, Esquerra Unida al Coll. Dimarts 16 d'abril a partir de les 7 de la vesprada a l'Àgora, vine a conèixer a les persones que representaran a les institucions durant els pròxims 4 anys. Intervindran Rosa Pérez, Beatriu Gascó, Estefania Blanes i Nayara Dabó, candidates d'Unides Podem, Esquerra Unida a les Corts Valencianes. I Xema Guijarro, candidat per Alacant al Congrés dels Diputats. T'esperem dimarts a les 7 a l'Àgora, perquè la història l'escrius tu.
És moment per a endinsar-nos a conèixer una important exposició que podrem visitar al Museu Arqueològic d'Alacant. El marc és Iran Kuna Bresol, de civilitzacions, millor dit. I per saber què és el que podem veure allí, tenim avui amb nosaltres a José Alberto Cortés, director gerent del Museu Arqueològic d'Alacant, Marc. José Alberto, bon dia.
Molt bon dia.
Una interessant mostra que ja heu estrenat i que es pot visitar. Conta'ns, què podem conèixer a través de les diferents sales? Quines joies d'Iran podem tindre a l'abast tots els visitants?
Bueno, pues és una producció fantàstica dins del cicle d'exposicions internacionals que el Marc programa de manera habitual, i el que fa és apropar-nos a un país fascinant, a un món per descobrir, dic jo, i la intenció bàsica i fonamental dels companys del Museu Nacional d'Irà era presentar el seu país a través de les distintes cultures materials i civilitzacions que han passat per el seu territori, i és una acurada selecció de peces, algunes d'elles mestres, en gran part visiten per primera vegada el continent europeu, perquè la producció és tan concret, en la selecció d'aquestes peces en concret ha estat en Bonn, en Alemanya, en Drenz, en el Museu de Drenz en Assen, en Holanda, i en els Països Baixos, i ara així en Alacant, abans de retornar a Irà. I moltes de les peces que configuren aquesta exposició són, en fi, troballes de llocs arqueològics tan monumentals com Persèpolis, moltes ciutats d'estes que són declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, estan en la llista del Patrimoni de la Humanitat, i no només és que es mostren a la camp per primera vegada algunes d'elles, sinó que és la primera vegada que hi són del Museu Nacional de l'Iran. Com bé he comentat, molt breument, la selecció la fan els propis responsables del Museu Nacional d'Irà. El Museu Nacional d'Irà depèn d'un institut de patrimoni a nivell nacional i de turisme, està vinculat a patrimoni i turisme, l'institut està a nivell governamental, i plantegen el nom, ho diu tot, el Besòl de Civilitzacions, en el sentit de no parar només en la més coneguda, diguem, cultura persa, i anar més enllà de lo que és la presència persa en este país d'Àsia, i anar des de les primeres mostres arqueològiques de les primeres ocupacions humanes en Irà fins a la islamització en el segle VIII fins al XVIII, que és on abarca l'exposició.
Una revisió de tot aquest patrimoni que podem anar visitant en les sales. A mi una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció quan llegis la informació que s'ha difós des del mar, que és que el que s'exposa allí són objectes, patrimoni arqueològic, que són testimonis de fa de més de 100.000 anys.
Sí, tenen una cronologia molt antiga. Els últims estudis al respecte, pràcticament el nostre ADN té molta part del naixement de la presència humana, és molt antiga en el territori de Centroàsia i la part, diguem, del territori iranià. I bueno, pues tenen unes manifestacions culturals molt antigues, és a dir, hi ha una flauta d'os en la primera part de la sala, que és la que va ocupar els orígens de les primeres ocupacions, que és una flauta que va quasi a 6.200 anys d'antiguitat, en fi, que és un instrument musical de la mà de l'home, dels primers manifestacions en aquest aspecte en la història.
La veritat és que sí. A més, tot el que pot veure el visitant també està completat amb una gràfica i impactes audiovisuals molt bonics, no? Que fan una sensació com si estiguem a l'Iran.
Bueno, això és la part de la nostra aportació, diguem, no? Les autoritats iranianes han posat a disposició dels museus europeus que s'han decidit a compartir despeses en un projecte d'aquesta envergadura, com era pues, la plataforma de museus europeus en la que està integrat el Marc. I a partir d'aquest moment, pues, és dos o tres que es van tirar endavant en l'aventura esta, perquè és una aventura, pues el que hem intentat és adaptar a les nostres sales la configuració i el discurs museogràfic sobre una base que ells entregaven, fent-ho, diguem, d'una manera novedosa, no? En aquest cas, el projecte d'arquitectura efímera, de disseny, de sala, és de Rosa Fernández d'Ibiza, que és una arquitecta alacantina que ha posat molt de la seva empenta personal en la configuració de les sales, en la distribució de les mateixes, en la il·luminació i en els elements de de, diguem, de teles en decoració, etc, pues molt fascinant, perquè ens apropa molt a aquest territori. I junta a ella, pues, José Luis Navarro, de Cotacero, que és el dissenyador que ha intervingut en el procés de grafismes, de colors, de textures, no? D'acompanyar elements com l'olor, els perfums de les sales, també la música, que és obra de Luis Ibars, que és música alacantí, que es dedica fonamentalment a les bandes sonores en pel·lis, en el cinema, i tot això barrejat, pues, fa que la intenció era eixa, de transportar-se a un ambient iranià i tindre, en aquest sentit, pues, Iran més a prop, no? Un món més a prop per descobrir. També, pues, reconèixer aquelles senyals universals en la cultura posterior que han quedat, no? Com l'escriptura cuneïforme, que són els orígens de l'escriptura escrita en els panells i en els taulellets que tenien allí exposats en les sales, no? I hi ha una sèrie de qüestions que són les que més fan cridar l'atracció o la curiositat del visitant i que desperten també l'interès no sols per apropar-se a l'exposició, sinó a aquesta cultura o als distintes vessants d'aquesta cultura. I també tenim un altre element molt important que hi ha que dir, que és el que aporta la producció del Marc a la itinerància de l'exposició, que és el lligam històric que ha tingut sempre, o des del segle XVI fins ara, segle XVI i XVII, Espanya i Iran, a nivell de relacions diplomàtiques, comercials, culturals, d'intercanvis de cartes, de presentació d'ambaixadors, de presència continuada al llarg de segles, pràcticament fins al segle XVIII o XIX, des del XVI, en els primers documents intercanviats entre la corona espanyola i la corona iraniana, no? En aquest aspecte, sí, és molt interessant i és el que s'aporta com a novetat, perquè tant en Bonn com en Assen, en Holanda, l'exposició acabava en la presentació de les peces, diguem, pura i exclusivament a través del que els col·legues o els col·legues del Museu Nacional d'Iran havien dissenyat, no? En aquest cas hem anat un poc més lluny i s'han atrevit a plantejar també, té que veure molt en l'oportunitat que donava el projecte de comptar amb la Universitat d'Alacant. I la Universitat d'Alacant té un departament d'estudis àrabs i islàmics i, a banda, un seminari permanent d'iranologia, que això és una qüestió molt important per a tot el conjunt de col·legues que treballem en l'àmbit de museus i també en l'àmbit de la història, perquè posa de manifest la presència d'un grup d'estudiosos a nivell acadèmic en la nostra universitat que es dediquen a l'estudi d'Irà. I José Cutillas Ferrer, que és el director del departament, també comissiona part del projecte expositiu nostre en el marc, junt a José Luis Menéndez, que és un dels nostres especialistes en medieval, i s'han ocupat, diguem, de la versió de les relacions hispano-iranianes al llarg de la història, no? Entonces, això també ha propiciat que s'involucren altres organismes en el suport de l'exposició, com és l'Arxiu General de Simancas, que ens ha deixat els seus facsímils de les cartes i les credencials primeres passades d'ambaixadors a ambaixadors, i a través de l'Arxiu General de Simancas per el Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Assumptes Exteriors també, en espanyol, perquè pues, ha sigut molt important per a resoldre tot el procediment administratiu, el projecte de transport, les itineràncies, les pòlisses de segurs, d'assegurances de l'exposició, tota la signatura de documents oficials, etc, la col·laboració de les ambaixades, tant l'ambaixada espanyola a Teheran com l'ambaixada iraniana a Madrid. En aquest aspecte, el que han fet ha sigut de valedors de la documentació, de diguem, de notaris a l'hora de transcriure els documents al farsi, que és la llengua pròpia d'Irà, al castellà igualment, i de legitimar les firmes i d'intervindre en la documentació oficial que s'ha fet. De manera que un projecte que començava de la mà de tres museus, pues, ha acabat involucrant a moltes institucions. Més enllà de les entitats que habitualment col·laboren amb el Marc, no? Com són, pues, la Fundació Caixa Múrcia o la Fundació Assisa, en este cas concret, a l'hora d'esponsoritzar projectes d'esta envergadura, més enllà de la Diputació, no?
Una exposició que està oberta fins a l'1 de setembre, encara queden moltes setmanes per davant, però jo voldria preguntar-te, primer, ens està explicant tot el gran treball que ho feu, perquè si una realitat, com ha sigut la resposta del públic des que el passat 14 de març la vau inaugurar?
Bueno, la resposta del públic és fantàstica. Això és el que paga tots els esforços passats de l'any i mig este d'entrebancs i de reptes continuats. Jo crec que això no té preu. I a més és una qüestió que ens ompli molt d'alegria, no? I de satisfacció, perquè damunt la compartim amb tots els que estan visitant-nos. Si el 14 de març inauguràvem en vora unes 350 persones presents en el museu, al dia d'avui ja estem per dalt de 10.000 visitants, i els grups de visites que es preparen per a fer les visites guiades estan quasi tots coberts fins al mes de juny, juliol, meitat de juliol. I són els grups que es concentren en els caps de setmana, fonamentalment. En setmana, diguem que el recorregut és un poc més àgil, no n'hi ha tant de taponament o cua, però els caps de setmana estan sent molt, molt, molt intensos en aquest sentit. I, bueno, pues jo el que tinc que dir és que fins a l'1 de setembre, com tu acabes de dir, n'hi ha de temps per anar a veure-la, i que la gent el que té que fer, el meu consell és entrar en la pàgina, en www.marcalicante.com, preparar la visita en temps, mirar si volen una visita guiada, si volen una visita lliure, si volen en un horari determinat o en un altre, i poder també combinar la possibilitat de, en fi, d'apropar-se a Alacant en un moment, de disfrutar d'una exposició internacional d'esta extraordinària, en fi, magnitud, i bueno, pues, per tots aquells que tinguin l'oportunitat de fer-ho, pues, que es anime a fer-ho, i tampoc les entrades són tan cares, és a dir, que són 3 euros l'entrada general, i en fi, que és una oportunitat única, perquè o es veu així o s'ha d'anar a Teheran a mirar-ho allí en el propi Museu Nacional d'Iran.
És una oportunitat extraordinària que ens ofereix el Marc. Jo diria que ha de ser d'obligada visita, però a més també des del Marc teniu altres propostes que poder visitar fora, aconseguirem visitar Alacant, teniu els jaciments a diferents enclaus de la província. Comenta'ns un poc, ara que també ve de cara al bon temps, que els caps de setmanes podem gaudir del nostre patrimoni, què és el que podem visitar i quan, més o menys?
Bueno, anem a veure. Una de les estratègies fonamentals de les línies d'actuació del Marc no es centra només en la plaça del doctor Gomedulla, conforme estàvem comentant, en la ciutat d'Alacant, que és on residixen pues, les col·leccions permanents del museu i les exposicions temporals. Evidentment, per tots els requisits que efectes normatius i en fi, a nivell d'exhibició pues, demanen aquest tipus de col·leccions i les col·leccions permanents que el Marc atesora, i al mateix temps la vinculació que té en el territori. És a dir, jo penso, en fi, som molts els que pensem així, que el patrimoni no pot estar separat del territori, que ha de tindre una vinculació a nivell de la societat en la que s'implanta i de la societat que l'ha donat a conèixer la realitat i que l'ha produït, no?, en un terme literal de la paraula. El Marc, en aquest sentit, té la encomanda de gestió dels jaciments de Nian en la costa, de Lucentum, que és l'antiga ciutat iberoromana origen d'Alacant, la Lleta dels Banyets en el Campello, que és un jaciment fantàstic envoltat per el Mediterrani per tots els costats, i en l'interior pues, tenim la gestió del jaciment arqueològic del Pla de Petracos en Castell de Castells, i una supervisió de la neteja, de la tanca que impedeix l'arribar directament a les pintures rupestres, i després en conveni amb l'Ajuntament de Castells el centre d'interpretació del jaciment, que està insertat dins del propi municipi, que té un horari molt, diguem, vinculat a lo que és les possibilitats municipals, perquè la qüestió de l'horari és d'ells, però bueno, el manteniment de la sala, la projecció que n'hi ha allí, és elements en reproducció que n'hi ha de les peces arqueològiques vinculades a aquesta etapa cronològica de la nostra història, pues estan allí depositades, perquè allò no és un museu. en aquest cas concret, pues, la visita a Castell de Castells és una visita que també té que veure en allò que diem de que els museus també aprofiten en certa manera o en molta manera com uns agents de desenvolupament local, en el sentit de que l'atracció que la costa pot fer sobretot a nivell de Xaló i de Dénia, la part de les marines, en la pujada a Castells, pues, en la visita al jaciment es complementa en la visita al municipi, en el centre d'interpretació. També un exemple molt, molt semblant a este, la intervenció en Almudaina, en la recuperació i rehabilitació de la torre de l'Almudaina, que és la que dona nom al municipi, pues és una actuació molt singular. És un municipi de vora 60 habitants i bueno, ahir el que hem fet ha sigut reinterpretar, restaurar, rehabilitar, posar en valor la torre de vigilància i convertir-la en un xicotet museu de lloc, un museu de sitio que es diu, per tal de fer-lo accessible a la visita. És a dir, que això també és una proposta molt interessant per apropar-se al Almudaina, per estar allí passant un matí, en fi, fantàstic, enmig del camp, de claro. I de visitar una torre medieval, pues, fantàstica, en fi, en un horari i en un guia que n'hi ha allí i està, pues, a l'abast de tots. La última incorporació en esta xarxa, diguem, de jaciments o de monuments és la Cava Gran de Agres, que, en fi, ahí tenim una gestió compartida en el propi ajuntament del municipi i també en la junta rectora del parc de la Serra Mariola, i allí com no es pot, en fi, d'alguna manera, pues, tindre un guia permanent que t'ensenyi la instal·lació, en aquest cas és el Pau de Neu, pues el que s'ha fet ha sigut interpretar el propi nevero, la pròpia cava, diguem, a rehabilitar-la, col·locar els panells que expliquen la indústria del gel en el segle XVIII, i junten el parc i junten l'Ajuntament, pues el que es fa és difondre el recurs, oferir-lo a tots els que pugen a la cava o al Montcabrer i que van, pues, fent senderisme o fent gaudint de la natura, i sí, tindre l'oportunitat també de compartir en aquests moments, pues, una realitat, diguem, d'arqueologia industrial, podríem dir-ne, en vincular directament a la indústria del gel i que és un icono de les nostres comarques, no? Com és la cava arquejada, la cava gran d'Agres.
Per què visitar aquesta exposició sobre Iran?
Tinc que recordar que en el cicle de museus locals, quan va passar el Museu d'Alcoi, també va ser un dels locals més visitats. És a dir, que les propostes que el Marc planteja en aquest sentit són oportunitats úniques de descobrir civilitzacions, cultures, en fi, de descobrir coses molt, molt, diguem, molt ocultes, o algunes més sabudes, però per un grup de gent o un cert nivell intel·lectual més específic, més especialista, no? Però que és a l'abast de tots, no només a l'abast del públic normal, independentment dels seus coneixements, sinó també de les seues capacitats, perquè també estan preparades per a la visita, per a grups d'invidents, per al llenguatge de signes, per a incapacitats o de falta de mobilitat, que tenen dificultats de mobilitat, etcètera. És a dir, que és una proposta oberta des de lo públic per a tots els alacantins i alacantines que vulguin visitar les nostres propostes i per a tota la gent que ens visita, evidentment.
Moltes gràcies per apropar-nos detalls sobre el patrimoni que mostra el Marc, i que vagi tot molt bé.
El nou sistema de recollida de residus consisteix en uns contenidors que es col·locaran a partir de les 18 hores de la vesprada fins a les 2 hores de la matinada, hora a la qual es retiraran i no es podrà deixar cap tipus de rebuig. Amb aquesta acció evitem brutícies, olors i sorolls no desitjats. S'aconsegueix que el centre de la nostra ciutat siga un lloc més net. Alcoi en positiu. Ajuntament d'Alcoi.
En Joyería Sancho queremos ser quien más te dé por tu oro usado. Valoramos tus joyas con la máxima tasación, porque somos auténticos profesionales de la joyería. Superamos cualquier oferta. Nuestra tasación y nuestro precio nos distinguen. Máxima tasación sin compromiso. Joyería Sancho. Seriedad y profesionalidad. Estamos en Xàtiva, Alameda y Llame Primer 18. Y en Alcoy, Alameda 39.
Avança amb un millor servei. Connecta't allà on estigues. Desitja
Nosaltres financem els teus somnis. Protegeix allò que estimes. Entra, forma part del nostre projecte social. Més clar, més senzill. Caixa Ontinyent.
Ara ja queden molt poquets dies, perquè queden molt poquetes hores perquè comence el mercat tradicional de Benilloba, i que millor que la seva alcaldessa, Anna Delia Gisbert, perquè ens explique. El tenim així a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Anna, què tal? Com estàs?
Hola, Paco, bon dia.
Moltes gràcies per estar així, que jo sé que has fet ahí un bequet ahí en les classes i en tot el mogolló que tens, pobresa, però no pareu, no pareu. A veure,
no, explica'm... No, no, podem ser alcalde del poble xicotet, que va de cap.
Tens que fer un poc de tot. A veure, explica'ns aquesta cita que tenim, a veure, que esta Setmana Santa, en les vacacions, ahí ja hi han puesto on anar, a veure, aquest mercat de Benilloba, explica'ns.
Sí, este mercat tradicional de Benilloba, que ja fa molts anys que està consolidat, i des de que nosaltres estem al capdavant de la Corporació Municipal de Benilloba hem aconseguit que siguin dos dies, i dos dies plens d'activitats. Està fet perquè vinga tota la família, els amics, o que vingui una persona sola, per a poder a veure-ho. I allí el que trobareu serà, com no podia ser d'una altra manera, el divendres, dia de neu, a les 11 del migdia trobareu la recreació d'autèntics subhastadors de Benilloba, que és la professió que feia que molts benillovers recorreren milers de quilòmetres a l'any. A banda d'això, clar, estos subhastadors el que feien era subhastar el material que es feia en Benilloba, del tèxtil, i ahí tindreu l'exposició, com cada any, tant divendres com dissabte, de Rafael Julià, que té una exposició de seus telers fet per ells en miniatura. Tots funcionen, i des del primer manual fins a l'últim més modern. I què més puc dir-vos? Que aquest mateix divendres i el dissabte, entre les 11 i les 2 del migdia més o menys, tindreu els jocs, els inflables per als més menuts. I per als que no són tan menuts, teniu un tast de vins, que enguany serà la primera volta que l'enòleg Roberto Reig ho farà a les 11:30, a les 12:30 i a la 1:30, a un preu mòdic de 5 euros. També sabeu que teniu tot el tema de la gastronomia a preus populars, que farem una paella gegant tant el divendres com el dissabte. Trobareu els formatges, les dolces, mones, l'embotit de la zona. I per acabar tant un dia com l'altre, el divendres per la vesprada en l'auditori, tenim un espectacle de música per a xiquets i no tan xiquets, que és de música de màgia, de Somnium, i el dissabte un contacontes de la Bruixa Xocolata a les 5 de la vesprada, ja per acabar estos dos dies que no pararem. Així que esteu tots convidats a vindre i a passar-ho la mar de bé.
Dies intensos, pel que veig.
Sí.
Eixa figura, no?, de subhastadors, com comentes, no?, que és poquet a poquet esteu també reconeixent-la, esteu recuperant-la, no?, això és important, la història de Benilloba.
Sí, és molt important, perquè quan te'n vas a qualsevol lloc i dius d'on eres, de Benilloba, diu, ai, els subhastadors, així venien a vendre mantes i faixes i tot el que es feia en Benilloba. Per això dic que tot és un, que no només són els subhastadors, sinó també aquestes teles que encara tenim, tant és de Rafael Julià com és de la col·lecció museogràfica de Pep Julià, que ja no ens acompanya, i la seva dona Maria Català. I sí, sí que volem, clar, donar-li ell sabeu i que es visibilitzen com allò que ha sigut pues una professió molt important per al poble de Benilloba.
I un poquet ja en recta final, bueno, jo crec que com a govern que ja està entrant en la recta final i em sembla que l'alcaldessa també va comentar que no...
Que no com a alcaldessa, sí.
Això t'hi segur. Molt bé, quin balanç fem? Un poquet d'aquest tram final, que t'aprofitem, que tinc així.
Bé, el balanç final és molt, molt positiu. Molt positiu perquè vam entrar en números rojos desorbitats. Hem aconseguit estabilitzar eixa tresoreria i la liquidació de cada any. Hem aconseguit estar en superàvit. Aleshores, nosaltres estem molt contents de la feina que s'ha fet amb Compromís en Benilloba durant aquests 4 anys. I el pròxim govern, no sé, que continuï igual o millor encara. Perquè la veritat és que deixem un ajuntament molt sanejat, i hem aconseguit també reviscolar en el tema de les activitats tant culturals com no culturals, un poble que moltes voltes diuen, ai, és que en un poble no passa res, com que no passa res? Sí, la qüestió és, no és ja tindre diners, que els diners t'ajuden molt, evidentment, sinó també un poc d'imaginació i tirar de d'amics com fem al principi i intentar que tot allò que volem que es faça, que funcione. Que aconseguir, per exemple, que el Molí del Salt siga un bé de rellevància local o tindre una entitat financera tots els dies oberts a Benilloba, la veritat és que, no sé, jo estic molt satisfeta del nostre treball i així li dono les gràcies a aquesta Junta de Govern que m'acompanya durant aquests 4 anys.
Molt bé. I este mercat tradicional d'este divendres i este dissabte és una bona mostra d'eixa reviscolar d'activitats que comentes, veritat?
Sí, correcte, perquè des de la, conselleria, mare, de la regidoria de turisme es va decidir, en comptes d'un dia només, que foren els 2 dies com es feia al principi i s'ha aconseguit. Però Benilloba no acaba només la Setmana Santa aquests 2 dies. Si vostè deu en ganes de més, la setmana que ve, el dissabte, el cantautor Alcoià Jaume Igars, a les 8, ens farà un concert del seu disc Silencio. Així que també esteu convidats.
No pareu. Ja ho
no, estem en la recta final i nosaltres com si estiguem al principi.
Ai,
quan molt... una cosa es comença, s'acaba bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Ana Delia.
Ja a tenim, vosaltres,
ja tenim més necessitat allà. Molt bé, estem en contacte. Adeu, estarà.
Adeu.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se precisa comercial con conocimientos de inglés para el mercado nacional e internacional. Se precisa maquinista con experiencia en línea de producción y puesta a punto de maquinaria. Interesados, enviar currículum vitae con fotografía reciente a empleo@euroboxenvases.com.
Se ofrece profesora titulada para impartir clases de refuerzo y repaso a alumnos de secundaria. Teléfono de contacto 628-48-4102. Elena. Se ofrece cocinero con experiencia de 7 años para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 656-98-54-86. Carlos.
Se ofrece chica para levantar a personas mayores en horario de 8 a 10 de la mañana. Zona Santa Rosa. Teléfono 665-85-30-63. Vilma. Se ofrece chica para cuidar personas mayores, limpieza en general o para cualquier oferta laboral. Teléfono 674-68-32-63. Loli.
I a les 13:58 minuts d'aquest migdia anem a conèixer que estem preparant en els informatius per a l'hora 14 i l'informatiu comarcal. Lucía Gadea, bon dia.
Hola, què tal, Maribel?
Conta'ns.
Pues sí. Avui és un dia de moltíssima feina sí, en la redacció perquè estan arribant notícies per minuts. Estem treballant en aquest informatiu, anem a contar-los què està passant a la campanya electoral, però no l'autonòmica general, que és la que ve ara de seguida, sinó en lo local, perquè avui hem conegut el número 4 i el número 5 de la candidatura del Partit Popular seran Amàlia Payà i Eduardo Tormo, respectivament. Serà els únics regidors del Partit Popular, l'única aposta del partit o gent del partit que són regidors que estarà en aquesta llista que està confeccionant el Partit Popular per a les properes locals, però entretant hem conegut ja que n'hi ha un altre regidor que és José Miguel Antolí de Ciudadanos, que deixa el partit, deixarà Ciudadanos, se'n va al grup mixto de moment perquè previsiblement va deixar el partit també per a, bueno, no sabem què. Sabem que n'hi ha una proposta de Ciudadanos d'Alcoi, no el de Albert Rivera, sinó un altre Ciudadanos d'Alcoi que vol parlar en Antolí per al que encapçale una candidatura i, bueno, de tot això anem a parlar-los en hora 14.
Molt bé, Lucía. I també en Ser Deportivos tenim així a Ismael Mayor. Bon dia, conta'ns.
Què tal? Bon dia, Maribel. Pues sí, avui Ser Deportivos va ser especial. Serà un puesto molt emblemàtic, el millor puesto que n'hi ha, només dic això, per a parlar del trofeu Filaes. Així que a les 3:20, tot el món ho sabrà, evidentment és divendres i dissabte, trofeu Filaes. Avui parlarem molt d'aquest trofeu i ho farem en un puesto molt especial.
Així que recomanem que sintonitzen a les 3:20, tant en Onda Media com en FM el programa de Ser Deportivos. Van a ser la una del migdia. Anem amb els informatius i després tornem amb molta més matèria.